A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Si ets dels que mesura la vida en cançons... Jukebox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida. Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la cantant, i haig de tenir-la sí o sí. Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cugat.cat 91.5 FM.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Like show business, like no business I know. Everything about it is appealing.
Escoltem aquesta música i vol dir que passen uns minuts de les 12 del migdia del dijous i això és Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui sobretot serà de Sant Cugat, però abans... La homilia de Molta Comèdia. Homenatge a Ingmar Bergman. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Avui no faré una homilia amb queixes i reclamacions que acostuma a ser el contingut habitual d'aquest soliloqui. Avui vull recordar i homenatjar a un gran home de les arts escèniques, el suec Ingmar Bergman, que va néixer aviat farà 100 anys, el 14 de juliol de 1918, a Uppsala. Habitualment, la majoria considera Bergman un dels directors de cinema més importants de la història, però cal insistir que, sobretot, Bergman fou un dels homes de teatre més reconeguts i primordials de l'escena sueca i europea. Va estar treballant bastants anys a Alemanya amb una dedicació constant al medi que ell considerava el seu. Hi ha una frase que probablement avui es pot considerar, no sé, inadequada, en què deia: el teatre va ser el meu primer amor. El teatre és la meva dona i el cinema la meva amant. En fi, no sé si després del 8 de març això... Deixem-ho. En qualsevol cas, podem afirmar que el seu cinema aporta una característica especialment poderosa, que és l'utilització dels primers plans, principalment de les actrius, que augmenten la transmissió de les emocions i dels sentiments per guanyar l'atenció i, de ben segur, l'aprovació dels espectadors. Teatre, bàsicament Ibsen i Strindberg, però també Shakespeare i García Lorca, o un Bergman autor que no té res a veure amb ell, molt reconegut a Suècia. I cinema, inclosa una incursió fabulosa a l'òpera a través de la filmació per dins i per fora de La flauta màgica de Mozart i Schikaneder. Ens ha donat molts anys obres fonamentals amb històries d'amor d'aire melodramàtic, dubtes existencialistes i teològics, dubtes metafísics en blanc i negre, comèdies divertides i intel·ligents en color i espais luxosos, exploracions implacables al món de la parella i la família, viatges físics i mentals d'una llarga vida a maduixes silvestres, amb el vell cineasta i actor Víctor Sjöström. Bergman ha estat el descobridor i creador, en part, d'una llarga llista d'actors i actrius fabulosos. Lee Pullman, Harriet Anderson, Ingrid Tullin, Max von Sydow, Ellen Johansson, que en alguns casos han seguit fent una carrera cinematogràfica per tot el món i que va portar al cinema perquè eren els que habitualment feien teatre amb ell, primer a Göteborg i Malmö, i després a Estocolm amb la companyia del Dramaten, que precisament va venir a fer unes funcions del Rei Lear de Shakespeare al Teatre Tívoli de Barcelona l'any 1985 amb un èxit total. Històries d'amor de joves rebels, faules medievals, els jocs de l'amor, la fe, el dubte, el dolor, l'amor, el desig, l'engany, la incomunicació, l'inexorable pas del temps, el món de l'infantesa que marcarà i determinarà tota la vida. Bergman crea un estil que han copiat, a vegades, des de Woody Allen a Wim Wenders, per oferir-nos la possibilitat d'entendre millor la nostra vida, i en qualsevol cas, potser per fer-nos saber que no hi ha res definitiu i que el demà no existeix. O potser sí. Amén. Take the train, diuen Duke Ellington. I ara nosaltres, amb els quatre convidats d'avui, agafarem un tren. El tren de la vida.
I tant.
I el tren de la vida està escrit per Víctor Alexandre. Benvingut al programa.
La vida en un tren.
La vida en un tren.
Sí, sí, sí.
Veritat.
El tren de la vida fa estona que l'hem agafat.
El tren de la vida. La vida en un tren.
Sí, sí.
Això sí que és un error garrafal.
No. No és el mateix, de fet.
No és el mateix.
Aparentment ho sembla, però no és el mateix, no.
La vida d'un tren.
Sí.
I Teresa Canes, directora de l'obra, benvinguda també amb el programa.
Gràcies.
Carme Ballesteros, què diríem, ajudant de direcció...
L'ànima.
Una mica...
L'ànima.
Una mica...
No us ho cregueu, això, eh?
Sense ella no ho hagués fet.
No ens ho creiem.
I sense la Teresa tampoc, aleshores. Bueno, som un complement, bueno, tot l'equip, eh?
Hi ha... I home, però sí que podíem dir que figures com a ajudant de direcció.
Sí,
però n'hi ha més a darrere.
Vale, i en Ferran de Juan, que el tenim aquí, bon dia, per diverses coses. Seria, per una banda, com a coordinador de la taula d'arts escèniques.
Això mateix.
Per altra banda, també com a actor.
Això mateix.
I participant en aquesta cosa, en aquesta funció, en aquest afany, des de sempre, a partir de fila zero.
Això mateix, molt bé, bon dia.
Víctor, comencem per explicar als oients què és la vida en un tren.
Bé, la vida en un tren, què vols dir, l'argument o com neix el projecte? La història és, bé, és tot un segle. És tot un segle que passa davant dels ulls de l'espectador, en què no hi ha un plantejament, un ús i un desenllaç convencional, amb un intrínculis que s'ha de desvetllar, etc, etc, sinó que hi ha 80 personatges, imagina't, que apareixen, i aleshores, doncs, és a través del que diuen que l'espectador sap en quina època estan situats, perquè com que davant d'ell desfila tot un segle, doncs en un segle han passat moltíssimes coses i aleshores doncs hi ha... les converses, si ara pugem al tren, a qualsevol tren, sentirem converses de la gent. Algunes són íntimes i altres són, bé, del que passa al carrer, de les coses que passen. Doncs en el 1917 i al llarg de tot un segle, la gent en el tren ha anat parlant de les seves coses, de les coses que l'amoïnaven o que passaven. I aleshores, això és el que l'espectador que estarà al Teatre Auditori sentirà a través de les diàlegs, en quina època estava situat allò. Després també hi ha els vestuaris que van canviant, especialment els de les dones i els pentinats, i després també la música que sona, és a dir, és tot un conjunt de coses que va marcant els diferents moments del segle que van avançant fins a arribar al 2017, que és l'any del centenari, i a partir d'aquí ja l'obra s'acaba.
Ferran, tu com a coordinador de la taula de les escèniques, ens podries explicar com va néixer l'encàrrec de l'Ajuntament per fer aquesta obra?
Nosaltres a través de la taula d'escèniques portàvem ja molts anys o moltes reunions per assolir tres objectius, no? Som els que ens encarreguem del Dia Mundial del Teatre, d'organitzar el Dia Mundial del Teatre, i sempre teníem la intenció de poder fer una cosa conjuntament amb totes les companyies que formen part d'aquesta taula, no? Que són totes les companyies amateurs que hi ha aquí a Sant Cugat. No era fàcil, era complicat. Llavors va sortir la idea de... Bueno, va sortir que celebraven els 100 anys de l'arribada del tren aquí a Sant Cugat, i llavors la idea també de que podríem fer, de que es podia fer una obra commemorativa, no?, que parlés d'aquests 100 anys, no? Llavors, a través de la taula, la Teresa ens va presentar que tenia un projecte conjuntament amb el Víctor, que era escriure una obra en commemoració d'aquesta arribada del tren de 100 anys, no? I llavors ens va anar molt bé, perquè per fer aquesta obra es necessitava molta gent, ens donava l'oportunitat de poder fer-ho a través de totes les companyies que formem part d'aquesta taula, i com a afegit ens donaven la gran oportunitat de poder fer-ho dintre de l'auditori, que també era un dels objectius que a través de la taula sempre estàvem reclamant, no?, el poder actuar dintre de l'auditori. Separar de les companyies és inviable, no?, poder entrar dintre de l'auditori, però a través d'aquesta obra, pues, ens ha permès això, no?, poder entrar dintre de l'auditori i fer conjuntament amb totes les companyies La vida en un tren.
S'ha acceptat aquesta obra, es va acceptar dintre d'aquesta commemoració dels 100 anys, i des de la taula aleshores es va escollir qui seria la persona que ho dirigiria. Teresa, com va anar això?
Bé, jo no crec que la taula escollís, diríem, sinó que després de la proposta de l'Ajuntament vaig dir, home, parlo amb el Víctor si pot fer o si es veu en cor de fer una obra, que segur que sí, i tal, i evidentment em postulava bastant per dirigir-la, o sigui, em presentava, evidentment la taula podia dir que no, podia dir que no a la del Víctor, podia dir que no a mi, perquè podia haver algú altre que es postulés, però no va ser així. Per tant, doncs, jo vaig presentar això, la taula hi va estar-hi d'acord, vaig dir que em faria gràcia o que em postulava com per dirigir-la, i sí, va estar d'acord. O sigui, més que una que em van elegir a mi, no, sinó que va ser més aviat la meva proposta.
A partir d'aquí comença a haver-hi la selecció, és a dir, el que es fa és demanar a les diferents companyies que diguin qui vol participar, sí, en aquesta, sí, representació.
A partir d'aquí, des de la taula de les escèniques, s'envia un comunicat a totes les companyies dient qui vol participar en això. Totes les companyies, doncs, van enviar... Vam tenir un total de 150. De 150 peticions.
La Carme apunta 150. Sí. Em quedava que tu feies d'ajudant de direcció, no d'apuntadora.
També.
Hem de tot.
Perquè jo em refio tant de la Carme, ara hi ha coses que bueno, que tal. I bé, vam començar. El que ha sigut molt, molt, molt pesat ha estat des de que vam tenir les 150 peticions que tenia el llibre, que vam començar a repartir papers, perquè, clar, jo la majoria no els coneixia. perquè, clar, llavors de Mirasol Teatre, d'Espiral, de Fila Zero, però de tallers de teatre no coneixia ningú. De Platea no coneixia ningú. De Magma coneixia la Carme i prou. De Xoc de Teatre no coneixia. I per tant, doncs, bé, els hi vaig demanar l'edat, i per l'edat i tot plegar vam començar a fer un repartiment.
Aquí, llavors, perdona, aquí sí que puc dir que tot el repartiment el va fer la Teresa, sola, perquè va ser quan jo estava malament.
Sí, tu estaves.
I va fer tota sola, el repartiment va ser ella.
Sí, llavors va ser quan van començar les baixes, diríem, perquè, clar, d'aquests dies d'assaig, aquells no podien, aquell no sé què, bueno, van anar rebaixant. Et puc dir que fins fa dues setmanes encara han canviat papers, perquè hi ha gent que s'ha donat compte que aquest dia tenen un viatge i han vingut a assajar cada dia i ara tenen un viatge el dia 25. Bé, aquesta ha sigut una feina pesada, una feina pesada, 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 perquè clar, et trobaves impotent, vull dir, no. I bé, bueno, quan ja va estar decidit, també t'has trobat amb gent que potser haguessis fet un altre repartiment si els haguessis conegut, però ja estava fet, ja està. A hores d'ara estic molt contenta, penso que ens en sortirem molt bé i que la gent disfrutarà molt.
Bueno, estem dient una obra que representarà el dia 25 a les 7 de la tarda al Teatre Auditori, serà justament dos dies després del Dia Mundial del Teatre, o sigui que, com apuntava en Ferran, estem dintre d'aquesta, o sigui, serà per una banda una celebració del Dia Mundial del Teatre, per altra banda, una celebració dins del centenari de l'arribada del tren de Sant Cugat, o sigui que s'uniran els dos aspectes. Carme, tu abans has apuntat aquesta dificultat, seguint el que deia la Teresa, de poder coordinar tota aquesta gent i acabar perfilant quin seria, en definitiva, el grup de persones que realment ho farien. Està repartit entre moltes companyies de Sant Cugat?
Doncs sí, quasi totes. Perdó. Quasi totes, encara que siguin poquetes persones, però quasi totes hi participen. Ens hem quedat amb 62 de 150 que eren, ara hi ha 62 actors, perquè després hi ha el cos de ball, però aquests ja no els contem com a actors. Però d'actors, realment, de totes les companyies, n'hem quedat amb 62.
Seria amb 62 persones en frase.
En frase.
No, en frase no. No.
En figurants, no. I frase.
Figurants.
Sí, 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 però bueno, figurants hi pot haver com 15.
Sí, pràcticament tothom que té frase després repeteix en figurant. Vull dir que hi ha gent que surt amb 3 i 4 escenes.
Sí, hem de repetir escena perquè, clar, al marxar tanta gent hem tingut que repetir personatges amb segons quines escenes. I això també ha sigut la dificultat perquè, clar, dins s'han de canviar. Aleshores, han de repetir ràpid, canviar-se ràpid, però bé, jo crec que està molt ben repartit ara. I la veritat és que hem tingut una gran ajuda perquè a part de nosaltres dos tenim quatre persones més de l'equip, que és la Mònica, la Pepa, la Núria i la Montse. La gent de vestuari ha treballat molt també amb vestuaris que tenen les companyies, que al final s'ha anat a llogar molt poca cosa, però clar, les companyies han portat tot el que tenien i triar tots aquest vestuari, per tant, personatges, perquè són 62 actors, més el cos de ball, però són molts personatges, n'hi ha com 100 personatges.
Més.
O més, sí. Més.
120 o així.
Aleshores, és dificultós, però entre tot l'equip, que som 6 o 7 persones, ho hem aconseguit i ho assolirem bé.
Víctor, quan tu vas pensar en la idea de l'obra, suposo que una de les característiques que volies era precisament en aquest pas veure l'evolució, per una part, del món, evidentment, però sobretot l'evolució del poble-ciutat en aquests temps, amb aquesta durada de temps. I això com ho has reflectit? En quins personatges ho has reflectit?
Clar, imagina't, en un segle les coses que han passat, reflectir-les, algunes són universals, altres són pròpies de Catalunya o més del context europeu. Havia de fer una tria i bé, clar, hi ha unes quantes perquè l'obra no podia durar hores i hores. Aleshores hi ha personatges que són reals, per exemple apareixen el mossèn Griera i mossèn Juli, que aquests són reals, amb un diàleg fictici evidentment, però que van en el tren també, i tothom va en tren, aquí. I,
tots.
Sí, i aquests són reals. Volia saber, vaig posar he d'agrair molt les respostes que m'han donat sempre els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, cada vegada que he demanat al Departament de Comunicació i de Planejament dades, coses que m'interessava, anava escrivint i clar, em faltava una dada i ells sempre m'ho han servit, sempre que han pogut. I en canvi jo volia saber el nom del que va ser el primer cap d'estació de Sant Cugat, el 1917, i ho van cercar i cercar i cercar i no ho van trobar. I aleshores, doncs, finalment, es diu un altre nom. Que...
Botifull? O...
Sí, Botifull, sí, sí, sí. Sí, però vaja, és fictici.
Ferriol i Botifull.
No, té un nom més llarg, sí, sí. Ara és que no me'n recordo, perquè és que ja fa temps que la vaig escriure i no me'n recordo, però és igual, no? I paral·lelament apareix, doncs, esclar, la penicilina és un fet important al planeta, la píndola femenina, és a dir, la píndola anticonceptiva, és a dir, són coses que han determinat la nostra època. I paral·lelament la gent parla de tot això, i fets molt centrats també en Catalunya, els fets del Palau, per exemple, coses així que hi ha hagut, la mort d'en Companys, es podrien posar altres coses, eh? Cada autor posa les, mira, en aquell moment les que creus que s'ajusten també una mica al discurs que vols fer. I finalment, doncs, el que volia és això, que l'espectador, quan estigui al Teatre Auditori, sàpiga que ell és el protagonista d'aquella obra. No està mirant una història que li expliquen, sinó que és la seva pròpia història. És a dir, quan vas en tren, mires per la finestra i veus un paisatge. En aquest cas, el paisatge ets tu. Per tant, nosaltres som el paisatge, saps?
Parlant de paisatges i parlant de tren, tinc entès, Teresa, que us han fet una escenografia magnífica.
Espectacular.
Sí, en aquest cas, el Teatre Auditori, el taller del Teatre Auditori ha sí. treballat.
És impressionant, eh?
És impressionant. Sí, i el Carles realment s'ho ha currat molt. Hi ha una petita dificultat en aquesta escenografia, però no per l'escenografia, sinó pels actors. Això és un tren, com hem dit, no? I per tant passa en el vagó del tren. El vagó del tren no podia estar a primera línia de l'escenari, per tant està a última fila de l'escenari, el mínim i el màxim per tenir escenari. Per tant, vol dir que tot passa a dintre del vagó del tren. I per tant, és clar, tenim nenes de 7 i 8 anys que diu, "En diu Valentina, i no se la sent", i tal. Bé, suposo que els del so de l'auditori ja ho van veure perquè hem fet un parell d'assajos, suposo que potser portar una microfonia en el vagó, se'ls diu que cridin i que cridin i que cridin, però clar, estem treballant amb actors amateurs de diferents mides, diríem, de diferents mides i de diferent bagatge dintre de l'escenari. I, per tant, aquesta és una de les coses que em fa més patir que la gent ho senti, vull dir, des de dalt a l'amfiteatre. Però vaja, se sentirà.
La llàstima d'això és que només sigui per un dia. Ara, vull dir, estem parlant d'una gran escenografia, que és espectacular, i estem parlant d'un dia, no? Vull dir, això és el que és una llàstima.
A part d'això, per exemple, els actors, ja que heu reduït el nombre d'actors, vol dir que en el cas vostre, per exemple, Ferran, feu diversos papers.
Sí, normalment, en el meu cas personalment, doncs jo faig dos papers que tinc intervenció de parlar i després un que no parlo, però és un tercer paper, no? El que passa és que, si em permets...
Tercer paper important.
Sí, sense parlar. Si em permets només justificar una mica, no?, el que deia la Carme i la Teresa, aquesta davallada d'actors de 150, 60 i pico, estem parlant de no professionals, o sigui, de gent amateurs. Estem parlant de dos dies a la setmana d'assajos. Estem parlant de que tots estan amb les seves companyies i normalment estaven també preparant una obra. O sigui, estem parlant que quatre dies a la setmana tota aquesta gent la tenen ocupada i això complica la relació familiar. Ojalà tothom pogués o ser ja pensionista o ser jove, no ho sé, vull dir, però clar, estem parlant d'una edat mitjana que tothom pot té obligacions a casa. I llavors, quatre dies a la setmana fora de casa ha sigut una de les causes de que molta gent es va apuntar, però han vist de que era inviable, no, fer-ho.
És que té molt de mèrit, això, perquè pensa que gent que no cobren. Aquesta producció, si s'hagués de fer en teatre professional, seria una brutalitat.
Que no aquest, pot... En aquests moments pràcticament impossible.
No, impossible.
Només el Teatre Nacional podria fer-la perquè no és rendible en absolut.
Ni el Teatre
I per tant, clar, s'ha de fer d'aquesta manera. Clar, la gent, evidentment, quan no cobra, no tothom té el mateix esperit, ja s'entén, i a més, si tens obligacions, les prioritats, és així. I després, la dificultat de conduir un grup humà d'aquesta dimensió, perquè les obres normalment tenen 4 o 5 personatges i fer és fàcil de dirigir, però quan tens tantíssima gent, tantes veus, tanta... I cada persona és cada persona, eh? Amb el seu caràcter, tot el que això implica. I això requereix molta mà esquerra. I jo penso, la Carme, que tenim aquí, és una persona positiva. En tot grup humà, la gent és com és. A vegades hi ha persones que són tòxiques en un grup. I la Carme és una persona positiva i aquestes persones positives són molt importants que existeixen en un grup així, perquè positiva en situacions que, si no hi fossin, saps, entrarien en un terreny de conflicte.
No, sense la Carme no.
I és vital. Sí.
Jo en els assajos m'arribo a posar dalt d'un...
Carme, digues alguna cosa, perquè escolta...
És que jo no crec que sigui jo, vull dir, jo crec que som un grup, i la Teresa i jo ens hem trobat i treballem molt bé juntes. Ens entenem treballant. Vull dir, jo li vaig proposar, dic, vols que t'ajudi? Clar, ella no em coneixia per com ajudar. Em coneixia de veure'm a Espiral o a Magma, però res més. I a mi em feia gràcia estar darrere. Ho he fet amb altres coses, però no amb teatre. I em veia capaç de fer-ho. Bueno, l'any passat vaig fer de regidora en el Dia Mundial del Teatre, però era un format petit. I em feia molta gràcia. I, a més, és que ens hem entès. Aleshores, això també és molt important, que ens entenguem per anar cada dia juntes a fer coses, i quan una se li acudeix una cosa... A més, ha sigut fàcil treballar
maneres,
totes dues.
El Dia Mundial del Teatre també s'ha ofert una evolució des de la primera que es va fer. Vull dir que des de la primera que es va fer amb espais diferents, separats, sí, a concentrar-ho en un sol lloc, a passar finalment al vestíbul del Teatre Auditori i a fer el següent pas, que és passar dins del teatre, que és com ho comentava abans en Ferran. Doncs aquest és un procés que jo penso que s'ha d'intentar continuar. Com sabeu, d'alguna manera hi ha un cert compromís, encara que aquests compromisos se saben que no cal veure si es compleixen o no amb el temps, que és de realitzar una obra d'aquest tipus, d'aquesta envergadura, cada 2 anys. Jo penso que si fos cada 4, que seria cada legislatura, no ho dic perquè sí, doncs potser també estaria bé. La possibilitat de fer-ho existeix, però abans s'apuntava una cosa molt important. Estem preparant un gran espectacle amb moltíssima gent, amb molt esforç, per una sola funció.
Sí.
La funció d'inauguració del Teatre Auditori es va programar amb 2 funcions i van acabar sent 5, perquè va haver-hi una demanda d'entrades de moltíssima gent, i aleshores es va veure obligats, naturalment, per poder respondre amb aquesta resposta també, doncs, a fer-ho 5 vegades. Clar, una obra com aquesta, no cal dir-ho, Teresa, si tu representes el assajat, el temps que hagi sigut, si ho representes una vegada, és quasi com el primer assaig general.
I tant, i tant.
I després, a la segona, això ja pren un caràcter diferent i no cal dir la cinquena, i sí, això és així. Ara, clar, estem supeditats amb una cosa que és, per una banda, les dates de possibilitats de fer-ho dins del teatre, i per altra banda, doncs, que efectivament, tot ho heu apuntat, el fet que la gent que hi participa necessita, és a dir, gent que té les seves activitats, que té la seva feina, que té la seva família, i poder combinar-ho tot perquè poder-ho fer bé, has de tenir molta voluntat i moltes ganes.
Però la gent...
Jo el que penso és que amb la història de Sant Cugat passaven 2 factors, que realment la gent volia, o sigui, tenia ganes d'aquest auditori, i per tant es va llançar, i segurament és que l'auditori no tenia programació encara, per tant tranquil·lament es van poder fer les 5 o les 6 que volguessin. En aquest cas, en el cas que ens trobem, és que l'auditori té totes les dates complertes, diríem, i per sort ens van trobar 2 dies per poder assajar, que ni comptaven que podíem fer-ho. Per tant, l'única cosa que hi ha és que, com que ve Setmana Santa, a Setmana Santa no hi ha
programació.
El que passa és que no sé si la gent per Setmana Santa marxaria, i encara que es fes a l'auditori tindríem gent.
No, hauria de ser una funció bastant immediata. Immediata l'endemà o màxim una segona funció. Això seria l'ideal, dues funcions, perquè rendibilitzar tot l'esforç de tantíssima gent, com ho deies, no?, per una sola funció, cremar, és com una falla, no? Està feta i ja està. I, ostres, tots, evidentment que tothom té la seva vida personal, però tots els actors i tota la gent que ha intervingut en aquest muntatge estarien encantats de fer una segona funció,
sí, sí,
tothom, per rendibilitzar el seu propi esforç personal. I
però
en aquest
sí que
moment...
és veritat que hauria de ser immediat, perquè sí, només la coreografia i l'escenografia
s'ha de
no es pot desmuntar, no,
exacte,
i tornar a muntar.
No,
ha de ser immediat.
Que va. En aquest moment, ara mateix ho he consultat, queden 48 entrades de platea, 48 butaques de platea i 236 d'amfiteatre. Clar, sí, saps? És el que hi ha.
O sigui, estem dient que
280.
Queden 280, exacte.
280 butaques.
Bé, estem parlant d'una setmana i mitja, 10 dies, no? 10 dies, ens queden 10 dies, s'ha de suposar que en aquests 10 dies es mourà.
Però la publicitat al carrer va sortir ahir, no? Ens ho vas enviar tu?
La publicitat als opis va sortir ahir. Al
hi ha molta gent que no ho sap, eh?
No.
Jo m'he trobat amb gent,
sí, sí.
Ai, ni idea. I després han comprat entrada i ni ho sabien.
Aquí el problema, a lo millor és ficar-me allà on no em mana, no? Però hagués tingut que entrar dintre de la programació de l'auditori.
Clar, clar, clar.
Vull dir, l'auditori quan fa la seva programació, que la publicita amb llibrets, amb pancartes... aquesta obra hagués tingut que entrar, vull dir, perquè a l'auditori ve gent de Barcelona, de Sabadell, ve... perquè tenen la programació en mà, no? Aquí és una cosa especial, aquí serà el que s'assabenti de Sant Cugat o que nosaltres haguéssim pogut avisar a gent de fora d'aquí, no? Però...
sí, és veritat, perquè quan jo vaig entrar per mirar això, la compra d'entrades i tal, vaig entrar a la pàgina web del teatre i apareixien els espectacles, diu el Ferran, programats de temporada. Clar, com que jo ja sabia que es feia la vida en un tren, buscava la vida en un tren i vaig haver de buscar-la. Per
llavors
esforç.
Llavors,
però el que entra a veure què fan
no
la veu i per tant no buscarà una cosa que ignora, saps? Això.
Per tant, aquesta és una cosa que podíem repetir, podíem insistir que, no, si és veritat, és que clar, la publicitat en aquest moment i en tots els àmbits, sobretot el digital que estigui en xarxa, és imprescindible. O sigui, efectivament, doncs, que sigui penjat per tota la ciutat doncs, un cartellet que la gent vagi veient també és important, però sobretot la xarxa és la que funciona més. El diumenge va haver-hi un concert de Jan Tiersen, un autor que moltíssima gent no coneix, i estava ple. Però estava ple amb un tant per cent de públic que jo diria que el 70%, penso que no m'equivoco, no era de Sant Cugat. I van venir precisament perquè hi havia una bona transmissió i com a conseqüència la gent doncs venia. Ara, clar, jo penso, en el cas d'aquesta obra hi ha tots aquests grups que en formen part dels participants de diferents grups, que home, se suposa que els components del grup, si no tots, molts hi aniran.
Sí, sí. Tots han comprat entrada. Bueno, primera que ens han regalat, a cada actor té una entrada gratis. Llavors, lògicament, que donar una entrada, quan van a bescanviar aquesta entrada, en compren més. Hi ha molta gent que n'ha comprat. Jo crec que tothom ha anat, crec, perquè tothom té l'entrada.
Sí, però
de
estem,
totes maneres,
estem
el primer
parlant,
dia...
Estem parlant de
60.
Gent... 60, és igual, encara que sigui una mitjana de 5 persones que pugui portar cadascú, són els 300-400. 300-400, vull dir, fora d'aquí és el que diem.
Exacte.
La gent no sap què es fa la vida en un tren.
I aquestes entrades el segon dia ja estaven ocupades. Vull dir que la gent que surt i que porta, diríem el segon dia estaven comprades, perquè el primer dia ja hi havia cua per comprar les entrades millors i tal. Per tant, vol dir que realment els que ho saben i en volen i tot plegat són les que estan comprades. Ara falta, doncs, la gent que
no sap. I molta gent que hi aniria precisament perquè saben que el Teatre Auditori els preus no són baratets. I, en canvi, aquesta obra, gràcies a que és una producció doncs, municipal, és de 6 euros el preu de l'entrada, 6 euros, i a més
llibre.
A més...
Exacte,
et regalen el llibre de l'entrada el dia de la representació... el llibre de l'obra el dia de la representació. Està molt bé, però clar, si la gent ignora que hi ha l'espectacle, no compra cap entrada, per molt barata que sigui, saps? Clar.
Bueno, tindríem que dir, doncs, que per la propera vegada, ja comencem a avançar-nos, la projecció que sigui dins de la programació normal, per una part, i dins d'aquesta programació normal... publicitar-ho de tal manera que la gent no pugui dir, com a mínim, que no ho sap. Que no hi va perquè no ho sap, no pugui dir-ho.
Bueno, estem parlant ara, en aquest moment, d'un 70% i pico, no?, que estarà
sí,
vengut.
Sí, sí, sí. Sí. No, se'n vendrà, clar, jo crec.
No,
crec que, jo crec que estarà
més.
Ple. Sí. Crec que estarà ple, perquè la gent fins a l'últim moment, a vegades... Sí. El que passa que si ara estigués ple, la gent no esperés fins al final, crec que això garantiria una segona funció.
Clar.
I potser algun tipus d'acció amb centres, amb associacions... per poder doncs, fer aquesta promoció no seria interessant?
Sí,
ja, podria sí, ser, però no...
Bé,
no
hi ha Òmnium, hi ha l'associació de l'extensió universitària de la gent gran, sí. hi ha els amics de la UNESCO, hi ha entitats que... Clar, la gent hi va individualment. No, clar,
no, per això dic que fer un tipus d'acció que es pogués dirigir a partir d'aquests grups.
A l'associació de teatres amateurs també es podria fer, no? No sé si s'ha fet alguna
cosa. Es pot enviar a la federació.
No, a la federació.
No, això la federació ho puc enviar jo. Això sí, ho puc enviar jo.
Federació
sí,
de...
Però l'altre...
Avui hi ha reunió. A la coordinadora de Barcelona hi ha reunió.
Ah,
també se'n pot...
Val.
Si tinguéssim coses...
No, jo tinc el cartell de la vida en el tren i li envio a la Dolors.
Envia-li a la Dolors també,
a la Dolors
sí.
Li envio a dir, mira, doncs en quant es fa això i tal.
Sí, sí.
Això ho puc enviar i llavors ells ho envien a tota la gent que està federada del Teatre Amateur. Però no sé si hi ha algú que tingui accés, doncs això, a Òmnium, a la UNESCO, a la gent gran, etc. Perquè, clar, les de la gent gran són els que disfrutaran més, diríem, perquè, clar, el jovent...
Això és tot un segle, clar.
Clar, vull dir que no crec que hi hagi ningú de fa 100 anys.
Però aquesta acció, però... aquesta acció es pot fer directament des del Teatre Auditori, eh?
Es pot fer, eh?
I tant.
Ah, doncs ja en parlarem amb el Miquel.
Perquè segur que des del Teatre Auditori es pot fer, perquè s'ha fet per altres coses a vegades.
Ah, doncs ja parlem el Miquel. Sí, sí, estic pendent d'un parell de coses amb el Miquel.
Pues segur, segur.
I li dic, UNESCO, gent gran, UNESCO, gent gran, Òmnium i ANC, per exemple. No? Mm.
Sí, sí, no, bueno, però suposo que això estem parlant aquí.
No, sempre...
coses, això són coses internes sí, de això que s'està parlant.
Sí, però de totes maneres penso que és important perquè efectivament si hi ha una sola funció, com a mínim aquesta funció que estigui coberta totalment. A veure, en Víctor no havia vist l'obra encara fins fa pocs dies. I va
ser, és molt dolent, eh? És un trapella.
Va ser ocasió de... Home, és que clar...
És un entremaliat.
I va ser ocasió de veure què. I et vas reconèixer?
Sí, home, sí, clar. Sí, no, de fet, no, clar, si només veus escenes, no veus el conjunt. Hi ha una escena, l'última, que clar, és molt important, que no l'he vista, aquesta no l'he vista perquè no la vaig veure.
No devem tenir més temps.
Els dos dies que hi he anat, els assajos, i no la vaig veure. Però, no, sí, vaig veure tot, clar que m'hi reconec. El que passa que hi ha coses que, clar, no, si tu no les has escrit, l'autor quan li toca en una coma, aquella coma no l'ha posat perquè sí. Els altres pensen que sí, que va, una coma. No, la coma té una funció. Qui ho escriu, la coma té una funció, no, hi ha la puntuació. Hi ha autors que no puntuen i altres que sí, depèn cada cosa. I cada detall, i quan tu poses una frase, l'has pensat mil vegades. No és una frase que dius, bueno, podria posar aquella. No, aquesta està pensada perquè ha de ser aquesta i cap altra, no? Explicar això a la resta de l'humanitat costa molt, però el fuster també ha d'explicar la seva ofici a la gent i no ho entén, perquè no tothom és fuster. Doncs passa igual amb un escriptor. I és clar, tu has pensat aquella frase, l'entonació com s'ha de fer perquè tingui l'efecte, si no té aquell efecte la gent no funcionarà la frase, la gent no riurà o no tindrà l'emoció, etc etc. Clar, quan tu ho veus, dius, com diu l'actor, dius, no, això no, o molt bé, o perfecte, perfecte. Clar, és lògic. Després, a vegades, també hi ha canvis perquè l'autor pot preveure una sèrie de coses, però després de l'escenari no són possibles de fer. Això pot passar perfectament, a dir, no, perquè hi ha un entrebanc i, saps, es complica, o canvis de vestuari, que no hi ha temps, en fi, aleshores són imponderables que tu has d'acceptar absolutament. I aleshores, clar, per això hi ha el director que ho veu, però no, l'autor es fixa sobretot en el text, bàsicament, que és el que ell ha fet, la resta és feina de cadascú. I clar, és lògic que tots els autors no els agrada que els hi toquin els textos i tal, però a vegades s'han de retocar, inevitablement, per raons imponderables, perquè a vegades aquí, tractant-se d'aquesta producció, com era amateur, no tota la gent podia fer determinats papers amb tant de diàleg perquè funcionés. Aleshores, li has de treure el diàleg a aquell personatge i donar-li a un altre que ho fa molt més bé, i aquell, en canvi, fa més de figurant. I clar, tu havies previst que anava per aquell personatge, en canvi l'has de canviar. Tot això són imponderables que apareixen.
I la directora què diu?
Doncs la directora diu exactament el que ha dit el Víctor, que realment el que jo entenc, perquè jo també, petita escala, però també hi he escrit, i realment jo escric una frase perquè estigui dita d'aquella manera. El que no sé, o no m'atreviria a dir, que si me l'agafa un director, la diria de la mateixa manera o potser la diria millor. Vull dir amb això que un cop tu agafes l'obra, la poses dalt de l'escenari, treballes amb la gent que tens, doncs tu no saps, no estàs dintre de l'autor, no saps si aquella coma què és, però potser aquella coma tu la poses en un altre lloc perquè tu et sembla que funciona més bé i la poses. Evidentment, jo estic totalment d'acord que ell digui, parlem d'una coma que no vol, que és...
No, és abstracte.
Eh?
No.
Però vull dir que aquella coma... Sí, que aquella coma, doncs, d'una altra manera, o presa...
Una pausa, per exemple, s'entén millor.
Una,
no?
Pausa,
una pausa. Una pausa en un punt determinat.
Per tant, vull dir que aquí sí que jo penso que no sé si l'autor ho havia escrit amb una idea, però jo sí que tinc la idea. Vull dir, jo sí que quan en l'autor, ai, en l'actor li has dit una cosa, és la teva idea, és el que volies fer arribar. Clar, llavors quan parles amb l'autor, diríem, hi ha aquestes petites diferències, però jo continuo agafant-me que ho hem presentat d'una manera, penso que funciona d'aquesta manera i endavant, i ja està, vull dir que no. És més, hi ha hagut personatges, com que hem tingut més personatges que textos, diríem, un text de dues persones l'he convertit en quatre, diríem, perquè per donar més text a la gent i tal. Però simplement no hem tocat res de contingut, res. Màxim, ho hem canviat de lloc, diríem, o de personatge, però no s'ha tocat ni un res.
Hi ha actors i directors i hi ha autors que en alguns casos no volen veure l'obra fins que no s'estrena. I aquest és un joc que s'ha viscut sempre. I no cal dir les adaptacions d'obres clàssiques que aquí es poden fer i es fan barbaritats absolutes, no? Que si l'autor s'aixequés, pobret, probablement es tornaria a morir immediatament després de veure...
El que sí que puc assegurar-te com a actor és que improvisar amb aquesta obra no hem pogut improvisar. No. Així és que quan fem alguna vegada alguna obra sempre surt el tros d'improvisació de l'actor. En aquest cas no hem pogut fer-ho.
Cosa que si la fas amb mi no vull improvisacions.
Què vol dir exactament?
No, que quan tu fas una obra sempre et permet improvisar una mica a l'hora de fer la representació sempre surt una part. Amb la Teresa és veritat, quan ens ha dirigit ella amb això és molt estricta, però hi ha directors que no són tan estrictes i l'actor pues, et permet introduir coses teves, no? a les obres de teatre. En aquest cas no.
Sí, a vegades es dona casos que en teatre i en cinema, on hi ha actors, diguéssim, que l'actor o l'actriu tenen una idea en relació a allò que estan fent i és molt bona. I el director, el que sigui, diu, hosti, molt bé, i fem-la, provem-la, i veus que funciona i dius, doncs la posem, i no estava en el guió de la pel·lícula o en el text de l'obra, perquè la gent pot tenir idees també i a vegades són brillants i no se li havia acudit a l'autor, i com que és tan bona, es posa, posem per cas. Això passa sempre.
No, i això sí que ens ha passat, o sigui que jo sempre he dit accepto totes les idees, tot. Llavors la que preval és la meva, però jo les accepto totes. I sí que, el que dius tu, si hi ha un autor que en un moment fa una improvisació i dius, ostres, això funciona, doncs vinga, això sí. Però allò de canviar textos, de posar-hi text teu en comptes del que ha escrit l'autor, això no... Menys jo no...
En aquesta no s'ha fet?
No, aquesta no s'ha fet, però és que normalment això tampoc no ho accepto.
Jo suggeriria a l'actor que ho vulgui fer que ho faci com si s'hagués equivocat. És a dir, si tu vols col·locar alguna cosa que tu creus que és una bona idea, però que potser no te l'admet el director en qüestió, tu fas com si t'haguessis equivocat. Evidentment ho hauràs de repetir. Però si ha sortit molt bé, el director es quedarà... Ostres, això... A veure, com, saps? I t'ho farà repetir. Si funciona, ja te la quedes.
De totes maneres, això s'ha d'anar molt en compte perquè sí, hi ha la síndrome de Joan Pera.
Sí,
la síndrome de Joan Pera consisteix en que no només posa coses que no estan, que no ha escrit ningú.
El Neil Simon es moriria si ho veiés.
Neil Simon, quan va anar a veure aquella obra, si haguessin assegut allà i no haguessin dit res...
L'estranya parella.
Aquesta no l'havia escrit jo, no l'havia escrit jo mai.
Clar, no.
Però abans, a la Joan Pera hi ha dos problemes que es creen. Una, que hi posa text que no existeix, i l'altre, que els companys van absolutament de cul.
Sí.
Perquè, clar, no li poden donar la resposta perquè no saben quan acaba. I com acaba, han d'anar esperant. A veure, i mentre el públic va rient, doncs la síndrome de Joan Pera va funcionant i es va allargant.
Això li passava a un actor nostre, malaugurat ja, el Joan Fàbregas.
En Joan Fàbregas.
Treballar amb el Joan Fàbregas, sí. Era...
Però era un gran actor, eh?
Ell sí, però els pobres que tenia al voltant anaven de cul.
Aquest és un problema que efectivament passa.
Sí.
Bé, amics, el dia 25 al Teatre Auditori a les 7 de la tarda.
La vida en un tren.
Anava a dir perquè no torni a dir una vegada el tren de la vida. La vida en un tren de Víctor Alexandre, amb tot aquest grup de gent de Sant Cugat que segur que farà un esforç brutal perquè això surti, funcioni i que estigui bé. I no deixem la possibilitat de que es pugui fer una segona funció. Esperem que es venin totes les entrades, que aquestes que queden, aquestes 200 i pico que queden pendents, i que el dia 25 estigui ple. O sigui que...
900 persones hi haurà allà.
Segur que s'emplena, que es ven.
Jo, hi ha gent meva que m'han de contestar, que suposo que vindran, i que...
Sempre hi ha gent a última hora, que sempre, segur, això. Víctor Alexandre, Teresa Canes, Ferran de Juan, Carme Ballesteros.
Gràcies
per estar aquí, i ja sabeu que qualsevol cosa que es pugui dir des d'aquest programa que doni força al Teatre Sant Cugat, teniu a vostra disposició.
Moltes gràcies
a vosaltres. Thank you.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Assegurances Catalana Occident. Assegurem les coses importants, les de debò, perquè creiem que donar confiança a les persones és ajudar-les a fer la seva vida i el seu món cada dia millor. Assegurances Catalana Occident. Tot, tot i tot.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Cugat.cat les nits de divendres de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, divendres de 10 a 12 de la nit a Cugat.cat 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Avui estem amb en Duke Ellington i aquesta Sophisticated Lady. Però comencem a parlar de l'agenda del cap de setmana, que és, com sempre, llarga. Per exemple, avui, a les 9, al MUT, música d'arrel mediterrània amb Clara Fiol, veu, i Joan Vallbona, guitarra. Demà divendres, a les 9, a l'església del monestir, concert del cor Vivaldi dirigit per Òscar Boada. Dins del cicle, del sisè cicle de música sacra coral, que es fa ja des de fa com a mínim 3 anys. També a les 9 del divendres, al Teatre Auditori, Cyrano, d'Edmon Rostand, una versió especial, com sempre, la que ens presenta Albert Arribas, traductor, amb en Pau Miró, que ha fet una adaptació i la direcció amb la idea original de Lluís Omar i el mateix Lluís Omar com a intèrpret, amb en Joan Anguera, Aina Sánchez, Albert Prat i Àlex Batllori. És una adaptació que, a més, té una composició musical adjunta de la Sílvia Pérez Cruz. Interessant, discutible, probablement, però interessant. A la mateixa hora, a les 9, al Teatre de Mirasol, Dones d'aigua, amb la companyia Pedres a les butxaques. Aquest és un dels espectacles seleccionats a la convocatòria d'agents locals. Creació i dramatúrgia de Laura Patricio. Coreografia, escenografia i intèrprets, Laia Llorca, la mateixa Laura Patricio, i Ariadna Puig. La música de la Amy Beach i cançons de folklore tradicional. És a dir, dones d'aigua i, per tant, dones que són les que fan aquest espectacle, les que l'han pensat, les que l'han representat. També a les 10 de demà divendres, al Casal de Torreblanca, Nits d'Electrònica amb Near West, Dance House Electrobeat amb Joan Artigas. El diumenge, a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, la increïble gira mundial de violí amb Ara Malikian, un músic innovador i molt expressiu que sempre fa vibrar al públic. Una experiència segur musical, explosiva, divertida, i a més, aquest violinista libanès és una persona que dona una música fantàsticament tocada, en canvi amb un moviment que et sembla impossible. Amb ella estan Humberto Armas, viola, Héctor El Turco, percussió, Cristina López, violoncel, Jorge Guillén del Castillo, violí, Tania Bernáez Abad, contrabaix, Nacta Kumak, taules índies, i Toni Carmona a la guitarra. El mateix diumenge i a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori, Vera Drazin, concert d'acordió. I com sempre, com cada diumenge a la nit, a les 9 de la nit, a la cafeteria del Teatre Auditori, tenim jazz. En aquest cas, Iago Aguado Quartet. El Iago Aguado, que toca la guitarra i fa la composició de les seves peces, David Soler, pedal steel, David Mangual, contrabaix, i Oriol Roca, bateria. Com veieu, de tot i molt. La setmana vinent, encara no sabem qui vindrà, però és possible que sigui una gran actriu que ens farà una obra interessant al Teatre Auditori. Adeu, fins dijous!